cause you're shaking to the beat. The bomb bomber, the bass boom drummer.
Now y'all know who we are. Y'all know we the stars. Steady rocking all of y'all's boulevards and looking hard without bodyguards. I do what I can. I will do. Hell I am and still I stand with still.
El risc de rebrot de Covid-19 es dispara a Catalunya. Les últimes dades de salut mostren que el risc ha crescut des d'ahir fins als 206 punts, un increment de 12 punts en només 24 hores. També creix la velocitat de contagi fins a l'1,21, quan fa una setmana aquesta xifra estava per sota de l'1. Coincidint amb aquest repunt, avui han començat els cribratges massius en centres educatius i ho han fet en una escola de Manlleu. L'alcalde de la localitat, Àlex Garrido, creu que és una bona mesura per prevenir que el virus s'estengui.
És possible que a partir d'avui, quan tinguem els resultats, creixi el nombre d'aules confinades. Però això és el que busquem, també, aturar aquests contagis i que millor ara que s'hagin de tancar aules que no pas d'aquí uns mesos.
I és que Manlleu continua sent el municipi de Catalunya amb l'índex de rebrot més alt. És dijous 24 de setembre de 2020. Repassem altres titulars d'aquesta jornada, com la crida a la prudència en els desplaçaments i per evitar aglomeracions que fa la Generalitat amb motiu del Pont de la Mercè. És un festiu a Barcelona i també altres ciutats de l'àrea metropolitana. Maite Polo.
Aquest matí el president Quim Torra ha demanat responsabilitat a la ciutadania a través de Twitter, una crida que coincideix amb la dels alcaldes de la Cerdanya que demanen als barcelonins que no pugin en massa a la comarca per no empitjorar la situació.
Avui es commemora el Dia Mundial de la Investigació del Càncer i els investigadors alerten de la manca de recursos per fer recerca.
Una mancança que els perjudica més que no pas la pandèmia del coronavirus. Els científics apunten directament al ministeri responsable del govern de Pedro Sánchez.
Alerta del sector turístic tarragoní davant del que qualifiquen de la pitjor temporada turística de la història.
La Federació Empresarial d'Hostaleria i Turisme calcula que han deixat de facturar fins a 4.500 milions d'euros des de l'inici de l'any. Les pernoctacions a l'agost han caigut un 74%. Davant d'això, reclamen ajudes públiques urgents.
En cultura, avui, jornada de festa major a Barcelona i també a Tarragona.
A la capital catalana tot just acaben de començar les festes de la Mercè, mentre que Tarragona acomiada aquesta nit la Santa Tecla més excepcional de la història per les restriccions del coronavirus.
En esports, Luis Suárez s'ha acomiadat avui del Barça.
Després de fitxar per l'Atlètic de Madrid per 6 milions d'euros en variables, Suárez deixa el Barça després de 6 temporades, 198 gols i 13 títols.
Fem també un cop d'ull al temps que ens espera les properes hores. Avui, que hi ha un avís de vent a partir de la matinada a Catalunya, amb un canvi important de temperatures a partir de demà. Ens ho amplien des del Servei Meteorològic de Catalunya. Oriol Rodríguez, bon dia.
Hola, bon dia. Al llarg d'aquesta tarda, sobretot durant la primera meitat, s'espera que el cel estigui força ennuvolat en conjunt pel pas d'un front que fins i tot deixarà algunes precipitacions en conjunt febles, sobretot a punts del Ter Sud i també en d'altres indrets, especialment, per exemple, cap al sector central del litoral i del prelitoral. Tot i això, a mesura que avanci la tarda, els núvols aniran marxant i és que, de fet, el front se n'anirà mar endins i això afavorirà que s'obrin clarianes per l'interior, especialment a les comarques de Ponent. La temperatura màxima d'avui serà una mica més baixa que la d'ahir amb molts valors que voltaran entre els 23 i els 28 graus. A més, amb aquest vent de component oest que reforçarà i que bufarà amb cops forts fins i tot en zones elevades. De cara a demà caldrà estar molt pendents del canvi de temps que portarà un descens notable de la temperatura arreu del país. De fet, la temperatura mínima del dia es registrarà al final de la jornada. A més, amb neu al Pirineu, que a l'extrem nord de la serralada, sobretot a partir de migdia, podria aparèixer fins i tot per sota dels 1.500 metres d'altitud. I a més, amb aquest vent de component nord i oest que bufarà fort o molt fort a bona part, sobretot, de la meitat sud del país i també als cims del Pirineu. De moment, això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
El control de so Ivan López, a la redacció Maite Polo i coordinant Marta Manyer. Us parla Marta Pardell. Passen 4 minuts justos de les dues.
Notícies en xarxa. Edició migdia.
El risc de rebrot de Covid-19 es dispara a Catalunya. Les últimes dades de salut mostren que el risc ha crescut des d'ahir fins als 206 punts. És un increment de 12 punts en tan sols 24 hores.
La velocitat de contagi de la Covid-19 també creix fins a l'1,21. Les últimes 24 hores s'han detectat 913 casos nous en proves PCR i s'han registrat 17 morts. Pel que fa a l'atenció hospitalària, baixa el nombre d'ingressats fins a 771, dels quals 140 malalts són a l'UCI.
Coincidint amb aquest augment a l'alça, avui han començat els primers cribratges massius de la Covid-19 en escoles. Una nova mesura per evitar fer proves al carrer i també aglomeracions en centres de salut. Una escola de Manlleu, a Osona, ha acollit aquest matí els primers testos massius que es fan en un centre educatiu. En concret, s'han fet 400 PCR a tot l'alumnat i al personal de l'escola. I és que Manlleu continua sent el municipi de Catalunya amb l'índex de rebrot més alt. Ràdio Manlleu, Raimon Roma.
Per aturar aquesta corba de rebrot a la ciutat manlleuenca, aquest dimecres s'ha realitzat el primer cribratge en un centre escolar de Catalunya. S'ha fet a l'escola Puigagut i hi ha participat un 87% de l'alumnat, tots els que els seus pares, mares o tutors legals han signat l'autorització. Això representa uns 330 alumnes més unes 70 persones entre personal docent i treballadors del centre. L'escola forma part del barri de l'Erm, la zona de Manlleu amb més densitat de població i on també s'està fent el cribratge a tota la ciutadania. L'alcalde, Àlex Garrido, afirma que és més convenient confinar algunes classes més que no lamentar més contagis.
És possible que a partir d'avui, quan tinguem els resultats, creixi el nombre d'aules confinades. Però això és el que busquem, també, aturar aquests contagis i que millor ara que s'hagin de tancar aules que no pas d'aquí uns mesos.
Des de l'exterior de l'escola Puigagut, Dolors Cullell, directora dels serveis d'ensenyament de la Catalunya Central, ha destacat que la prova realitzada als alumnes és menys invasiva i que cap familiar ha entrat al centre mostrant confiança cap al personal docent. Cullell afegia que les escoles tenen uns protocols molt ben fets, però que es necessita corresponsabilitat social.
Davant d'aquestes xifres a l'alça, la Generalitat demana prudència en els desplaçaments i també evitar aglomeracions, tot plegat amb motiu del Pont de la Mercè. És festiu a Barcelona i també a d'altres ciutats de l'àrea metropolitana. Aquest mateix matí el president Quim Torra feia una crida a la responsabilitat ciutadana a través de Twitter. Una crida que coincideix amb la dels alcaldes de la Cerdanya, que demanen als barcelonins que no pugin en massa a la comarca per tal de no empitjorar la situació. Ens ho amplia Taís Trujillo. Bon dia. Què diuen des de la Cerdanya, Taís?
La presidenta del Consell Comarcal de la Cerdanya, Roser Bombardó, ha fet una crida a la responsabilitat en declaracions aquest matí al Notícies en Xarxa. Bombardó ha afirmat que el confinament de la Cerdanya no està sobre la taula.
Amb les veus que hi van haver, amb el que es va parlar ahir al Consell d'Alcaldes, no hi va haver aquesta posició de dir confinar. Sí, per altra banda, responsabilitat i intentar seguir les recomanacions als màxims. Els municipis... a través dels ajuntaments intentaran fer aquesta feina, aquesta conscienciació aquests dies.
Ciutats com Puigcerdà apliquen des de les últimes hores mesures més restrictives, tenint en compte que una persona ja pot infectar-ne dues de mitjana a la comarca. I això és el doble que Catalunya.
El Vallès Oriental és una altra comarca que preocupa. Allà s'han prorrogat fins al 8 d'octubre les mesures per reduir la mobilitat i restringir el contacte social, en concret als municipis de Canovelles, Granollers i les Franqueses del Vallès. Ràdio Granollers, Arnau Moya, bon dia.
La Generalitat recomana a la població no sortir de casa, a no ser que sigui per fer desplaçaments necessaris, com ara portar els fills a l'escola, anar a treballar o fer-los els serveis sanitaris en cas de primera necessitat. Tot i que en les darreres setmanes la ciutat ha aconseguit contenir l'augment de contagis i es troba en una situació més favorable, l'alcalde de Granollers, Josep Mayoral, fa una crida a la responsabilitat social.
Les darreres setmanes a Granollers i al seu entorn hem contingut les xifres. El problema no és de Granollers, no és de Canovelles, no és dels Franquers, és un problema global. Un problema a tot el país i per tant hem d'extremar les precaucions, hem de reduir els contactes socials al màxim, hem de fer cas a les instruccions que em donen, perquè l'única manera de guanyar el virus és a partir de la voluntat col·lectiva de guanyar-lo.
A part d'aquestes mesures, els bars i restaurants també han de tornar a baixar el seu aforament al 50%, tant en interiors com terrasses. Actes religiosos, com en els casaments, també han de reduir el seu aforament a la meitat del permès.
I a Girona, l'alcaldessa Marta Madrenas dona per fet que les restriccions imposades a la ciutat continuaran encara un altre mes. Això implicarà que les fires de Sant Narcís quedaran afectades. Avui ho ha explicat al Notícies en Xarxa. David Fleta, bon dia. Quina és la situació a Girona?
Fa 10 dies que a Girona es van formalitzar les restriccions de reduir al màxim els contactes socials i limitar l'aforament a la restauració al 50%. L'alcaldessa Marta Madrenas és realista i assumeix que s'allargaran un mes.
Jo ja prevec... Home, si fos, si no fos així, doncs seria fantàstic, però en principi jo prevec que sigui un mes. Jo quasi bé puc estar segura que quan transcorrin els 15 dies, d'aquí uns dies, segurament es pot prorrogar 15 dies més per acabar de reduir de forma substancial aquesta corba.
Madrenas ha remarcat que l'augment de l'atur a Girona ha estat molt gran, d'un 35% respecte a l'any passat, i que si s'apliquen restriccions dures és perquè l'excepcionalitat duri el mínim possible.
Pel que fa al conjunt de l'Estat, avui s'han reunit els consellers d'Educació i Salut amb els ministres dels RAMs respectius a Madrid. Han fet balanç de l'inici del curs escolar i a tot l'Estat s'han confinat el 0,7% dels grups classe que hi ha. Són més de 2.800 classes, però el percentatge baix demostra, per a la ministra d'Educació, Isabel Celà, que les mesures higienico-sanitàries han funcionat i que l'escola no és un lloc de contagi.
La ministra ha deixat ben clara l'obligació de tots els centres de garantir l'ensenyament en les mateixes condicions de qualitat a tots aquells alumnes que s'hagin de quedar a casa.
Esta obligación se extiende también a todos aquellos alumnos que están cuarentenados por 10 días, bien por haber dado positivo en la PCR como por haber estado en contacto con un positivo. No podemos permitir que ningún estudiante desatienda su proceso de formación porque se ve obligado a ausentarse temporalmente del aula.
La ministra ha anunciat a més l'adaptació de les proves d'accés a la universitat, les PAU i les pràctiques de formació professional. El govern aprovarà un ordre ministerial perquè la selectivitat d'aquest curs tingui un model semblant al de l'any passat i ofereixi certesa, ha dit la ministra, tant als alumnes com al professorat.
Per cert, que a Madrid l'exèrcit es desplegarà a partir de dilluns vinent per ajudar en tasques de control i prevenció del coronavirus davant el rebrot de la malaltia que s'hi viu.
La Comunitat de Madrid ho ha demanat al govern d'Espanya en la reunió de coordinació de la pandèmia que han mantingut avui.
I enmig de la pandèmia, les escoles d'educació especial adapten la seva complexitat a les mesures de la Covid-19, però reclamen més recursos a l'administració.
Entre altres aspectes, demanen més monitors i més professors i una revisió de les ràtios, ja que en aquests centres el contacte és més proper amb l'alumne i hi ha dificultats per utilitzar la mascareta. En declaracions a la xarxa, la representant de les escoles d'educació especial de DINCAT lamenta la manca de resposta fins ara del conseller Josep Bargalló.
No sabem per què se'ns va excloure de la dotació de personal extra per poder fer front a totes les reorganitzacions que les escoles necessitem per fer front a la distribució de grups. I l'altre és que també doncs, se'ns va excloure de tot el tema de la connectivitat. Fins aquí, al dia d'avui, no tenim resposta. I hem adreçat precisament ahir un escrit al conseller perquè recordés les nostres demandes i esperem que ben aviat doncs, ens respongui.
Aquests professionals també demanen més connectivitat telemàtica per poder impartir classes a distància, si cal.
Notícies en xarxa. La informació de més a prop.
Avui es commemora el Dia Mundial de la Investigació del Càncer, una jornada en la qual l'Associació Espanyola contra el Càncer ha reunit investigadors com Josep Tabernero o Mariano Barbacid per debatre com afecta el coronavirus a la recerca en càncer. Maite, quines conclusions han tret?
Que els perjudica més la manca de finançament que no pas la pandèmia del coronavirus. El professor d'Oncologia Molecular, Mariano Barbacid, assegura que el Ministeri d'Educació i Ciència n'és responsable.
Teníamos la esperanza de que con la creación del nuevo Ministerio de Ciencia y Tecnología esta disminución en el apoyo a la investigación iba a revertirse, pero la verdad es que no ha pasado absolutamente nada. Es decir, los fondos siguen siendo tan limitados como lo eran hace dos años. La verdad es que la situación en España de investigación en general y en cáncer en particular es extremadamente preocupante.
Els investigadors demanen als polítics que deixin d'utilitzar la recerca en ciència com a arma electoral.
En contrast, l'Associació contra el Càncer de Lleida ha doblat, atenció, les ajudes econòmiques als usuaris des de l'inici de la pandèmia. També s'ha multiplicat l'orientació social que s'ofereix als malalts i a les seves famílies. UAU Lleida Ràdio, Sergi Guiu.
L'impacte de la Covid-19 ha afectat el conjunt de la societat, però aquest ha estat encara més gran per a les persones que pateixen càncer. Així ho apunta un estudi de l'Associació Espanyola contra el Càncer i ho corroboren les dades de l'entitat a Lleida, tal com explica la seva gerent, Eva Figuera.
L'impacte psicològic, no?, de lo que suposava el confinament, per exemple, per als malalts de càncer, era més elevat que a la població general. més d'un 35% dels pacients oncològics presentaven un malestar psicològic bastant significatiu durant el temps de confinament. Tot l'impacte econòmic, social, que està voltant, no, la nostra societat en aquests moments, pues, amb els malalts de càncer, també els està afectant d'una manera més elevada. Hem doblat amb aquests 6, des del març fins ara, les ajudes econòmiques, l'orientació social.
Això apunta Figuera que el sumari l'angoixa pels tractaments o les visites mèdiques que s'han pogut veure interrompudes per la saturació del sistema sanitari.
Gairebé un quart de tres, moment de fer un cop d'ull a les principals notícies que us estem explicant. El risc de rebrot de Covid-19 es dispara a Catalunya. Les últimes dades de salut mostren que el risc ha crescut des d'ahir fins als 206 punts, un increment de 12 punts en 24 hores. Crida la prudència en els desplaçaments i per evitar aglomeracions de la Generalitat amb motiu del pont de la Mercè. És festiu a Barcelona i també a d'altres ciutats de l'àrea metropolitana. Aquest matí el president Quim Torra ha demanat responsabilitat a la ciutadania a través de Twitter. També els alcaldes de la Cerdanya demanen als barcelonins que no pugin en massa a la comarca. Avui es commemora el Dia Mundial de la Investigació del Càncer i els investigadors alerten de la manca de recursos per recerca, una mancança que els perjudica, diuen, més que no pas la pandèmia. Més notícies encara, alerta del sector turístic tarragoní davant del que qualifiquen de la pitjor temporada turística de la història. La Federació Empresarial d'Hostaleria i Turisme calcula que han deixat de facturar fins a 4.500 milions d'euros des de l'inici de l'any.
Amb tu he après. Aquests mesos hem après moltes coses, però la més important és que volem continuar estant amb tu. I a CaixaBank, estar amb tu vol dir que estiguis protegit amb MyBox perquè puguis dormir tranquil. Informa-te'n a caixabank.cat. CaixaBank. Escoltar, parlar, fer.
Notícies en xarxa.
Continuem i ho fem a la demarcació de Tarragona, on el sector turístic fa una crida d'alerta davant el que qualifiquen de la pitjor temporada turística de la història. Per això, demanen ajuts directes de totes les administracions. Rayo Cambrils, Marga Mallol, quines pèrdues calculen des del sector?
La Federació Empresarial d'Hostaleria i Turisme ha fet públic que han deixat de facturar 4.500 milions d'euros de gener fins a finals d'agost i que les pernoctacions a 31 d'agost han caigut un 74%, cosa insostenible per al sector. La presidenta de la Federació, Berta Cabré, ha insistit molt en que tenen ganes de continuar, però que només ho podran fer si totes les administracions els ajuden.
Necessitem, en aquests moments, aquests ajuts per poder sobreviure per quan arribi aquest moment i poder estar aquí en establiments de primer ordre.
Cabré també ha destacat que són el principal motor socioeconòmic del territori i ha reclamat un pla de xoc per a fer front a la crisi.
Anem ara fins a Lleida, ja que el Ministeri de l'Interior ha denegat a la Paeria els 115.000 euros que el consistori reclamava per pal·liar els efectes dels aiguats del passat mes d'octubre de l'any passat. El fenomen meteorològic, conegut com a Dana, va provocar danys en diversos camins de l'Horta de Lleida. UAU Lleida Ràdio, Sergi Guiu, bon dia.
Bon dia. El regidor de l'Horta de la Paeria de Lleida, en aquest sentit, Joan Ramon Castro, ha lamentat la decisió, ja que, tal com ha explicat a UAU Lleida Ràdio, comptaven amb aquests recursos per reparar les vies de comunicació malmeses.
Des del Ministeri de l'Interior ens va arribar la notificació que se'ns negaven els ajuts per la tormenta del Dana. Quan ja pensàvem que nosaltres això ho teníem coll avall, doncs tenim mala sort fins a això, no? Des de l'estat espanyol ara se'ns deneguen aquestes ajuts, que no és que fossin molt, però tot ajuda a poder arreglar els camins de l'Horta, que van quedar malmesos per aquells aguats, no?
Davant aquesta situació, Castro ha demanat col·laboració a la resta d'administracions per tal que els consistoris, diu, puguin subsistir, tenint en compte les dificultats econòmiques que viu el conjunt de la societat a causa de la pandèmia.
A Sant Vicenç de Montalt, al Maresme, continua la crisi de govern generada pel cas d'assetjament sexual que afecta el seu alcalde, Javier Sandoval. Després de l'anunci de dimissió del batlle, la regidora d'Ensenyament s'ha passat a l'oposició i ara estan en vies de formar un nou govern municipal. Ràdio Sambi, Sergi Cordovilla.
En el programa Política Municipal de Ràdio Sambi, el regidor no adscrit Francesc Guillem s'ha mostrat molt crític amb la gestió de Sandoval.
Jo també estava esperant aconteixements, però no d'aquest tipus. Veia
i no sols jo, evidentment molta gent del poble, molta gent del poble, que la política que estava portant el senyor Sandoval no era la correcta. O sigui, no es va portar un govern, una alcaldia en aquest cas, la prepotència, amb la soberbia, i que suposadament igual no estava del tot preparat per portar l'alcaldia.
Abans del 2 d'octubre, l'alcalde haurà de formalitzar la seva dimissió en un ple. A partir d'aquí, en un termini màxim de 10 dies, es celebrarà un altre ple per escollir definitivament el nou batlle del municipi.
El Ripollès, la campanya arqueològica que s'ha fet aquest mes al jaciment prehistòric de Sota Palau de Capdevànol, ha permès treure a la llum un fogar i restes d'eina de pedra. Ràdio Ripoll, Albert Güell, què es farà ara amb aquestes troballes?
El següent pas serà de tal que s'ha descobert amb carboni 14, amb la previsió de dur a terme una nova campanya l'any que ve en el marc del projecte Arrels. En aquest sentit, ha estat vital localitzar el nivell d'excavació de fa 4 dècades, ho explica l'arqueòleg Eudald Carbonell.
A la secció, en un terraplè que hi ha darrere del camp de futbol, i efectivament s'ha pogut trobar aquests nivells, però diguem que no al centre de les ocupacions, perquè probablement, la gran concentració estigui exhaurida.
Per Carbonell, les restes són la prova de la presència dels primers estiuejants que va tenir el Ripollès.
En clau cultural, avui és dia de festa major a dues capitals catalanes. D'una banda, Barcelona ha celebrat aquest migdia el toc de la Mercè, després que ahir el pregoner Tortell Poltrona fes el pregó de les festes. Mentrestant, Tarragona clou avui la seva festa major Santa Tecla. Ràdio Ciutat de Tarragona, Laura Rovira, bon dia. Com està acabant la festa?
Després de 10 dies de diversos actes culturals d'una programació reduïda i limitada de Santa Tecla, la ciutat de Tarragona acomiada aquesta nit la seva festa major més atípica. Després que ahir a la tarda es visqués un dels moments més especials i que segurament més es recordaran d'aquestes festes. Es tracta del ball de l'Àliga i el Lleó dins de la catedral de Tarragona en honor a Santa Tecla, que representava el final d'un ofici que va comptar amb unes 300 persones de públic. Aquesta nit el tradicional correfoc que acomiada les festes de Santa Tecla es substituirà per una tronada de la qual tampoc se sap la ubicació exacta per no fer un efecte crida i evita així les aglomeracions, que per sort no han estat un problema durant aquesta festa major de Tarragona.
I a Terrassa, després d'haver de cancel·lar la 39a edició del Festival de Jazz, aquest certamen reprèn l'agenda de concerts, adaptant el format, això sí, al context actual. Una programació que arrencarà la propera setmana amb una presentació que es podrà seguir tant presencialment com també a distància. Ràdio Municipal de Terrassa, Ramon Vilajosana, bon dia.
Bon dia, serà aquest proper dimecres 30 de setembre quan la nova Jazz Cava acollirà la presentació del festival i un concert d'Atenea Carter and Groove Collective de forma presencial i també transmès en obert per streaming. Serà només un petit tastet a mode d'avançament, ja que l'edició número 39 del Festival de Jazz de Terrassa, la més excepcional, es reprendrà entre el 8 i el 31 d'octubre. El certamen es va interrompre per l'alarma sanitària provocada per la Covid-19 al març, el mateix dia del concert inaugural. Ara recupera bona part de la programació ja prevista amb les activitats i els concerts seguint les mesures preventives vigents. Els actes més populars com el pícnic jazz o els concerts a les places de la ciutat no es podran fer amb la situació actual. A canvi, el pati exterior de la nova Jazz Cava acollirà 5 concerts amb prèvia reserva de localitats i un aforament limitat de 100 persones.
Arribats a aquest punt, fem un cop d'ull a l'actualitat esportiva. Luis Suárez s'ha acomiadat del Barça aquest migdia després de tancar el seu fitxatge per l'Atlético de Madrid.
El davanter uruguaià marxa traspassat a l'Atlético per 6 milions d'euros en variables. Suárez deixa el Barça després de 6 temporades, 198 gols i 13 títols. Aquest migdia s'ha acomiadat al Camp Nou, destacant els millors moments que hi ha viscut.
Llegar acá y cumplir un sueño de jugar en el Barcelona es un sueño hecho realidad, así que me tengo que sentir orgulloso de haber aguantado tanto y siempre intentando rendir de la mejor manera posible. Así que me puedo ir más que orgulloso y satisfecho de unos 6 años maravillosos y espectaculares que viví acá en el Barcelona.
Suárez també ha fet balanç d'aquestes 6 temporades al Barça.
Es algo que no te lo planeas, en el Barcelona tenés que estar constantemente rindiendo al máximo y nunca sabes cuántos años puedes durar. Así que me tengo que sentir orgulloso de haber aguantado tanto y siempre intentando rendir de la mejor manera posible. Así que creo que me puedo ir más que orgulloso y satisfecho de unos 6 años maravillosos y espectaculares que viví acá en Barcelona.
Ansu Fati ja és oficialment jugador del primer equip del Barça.
El jove futbolista blaugrana, que ja s'exercitava amb el primer equip des del principi de la passada temporada, tindrà ara fitxa del primer equip. Lluirà el dorsal 22 i passa de tenir una clàusula de 170 milions a una de 400 milions d'euros i ha signat fins al 30 de juny del 2022.
Frank de Boer substitueix Ronald Koeman al capdavant de la selecció holandesa.
L'ex blaugrana ha estat nomenat nou seleccionador del seu país en substitució del nou tècnic del Barça. Com a entrenador ha estat a la banqueta de l'Ajax.
Ripoll escalfa motors per acollir el campionat d'Espanya de trial.
Els millors especialistes, tant els professionals com els júniors, seran els protagonistes aquest cap de setmana de la competició estatal, tot plegat en el marc de l'edició número 50 del Trofeu del Gall.
Ens ho explica des de Ràdio Ripoll Roger Saladrigues.
Durant 3 dies, la capital del Ripollès serà l'epicentre del trial nacional, ja que a més de la categoria absoluta, també hi competiran 13 categories més. El Motor Club Ripoll, organitzador de la prova, preveu que més d'un centenar de corredors hi participin. Parla Josep Soldevila, membre de Ripoll Motor Club.
Llavors hem de procurar doncs, fer-ho bé. Si el temps doncs, espatlla, el trial està guapíssim i, bueno, i esperem de que tot surti bé.
L'esdeveniment comptarà amb dos circuits de diferent dificultat. En total, hi haurà 22 zones marcades. Dins la categoria dels júniors, 7 joves del Centre de Tecnificació Esportiva del Ripollès prendran part del recorregut, a més del pilot Gabriel Marcelli, que va estar 2 anys entrenant en aquest centre.
En handbol, el Barça rep el Celje a la Lliga de Campions.
A 3:45 del vespre, el conjunt blaugrana s'enfronta a l'equip eslové, un clàssic de la competició continental d'handbol. El club català buscarà el segon triomf del curs després d'estrenar-se la setmana passada a Ucraïna.
I a la Lliga ACB, el Baxi Manresa juga el nou Congost i el Barça a Màlaga.
Els del Baja reben la visita de l'Obradoiro a les 7 de la tarda en la segona jornada de competició. Els gallecs arriben a Manresa després de guanyar el Fuenlabrada, mentre que l'equip català va vèncer la pista de l'Estudiantes. A 9:45 de la nit, el Barça visita l'Unicaja, que va perdre a Badalona, i la Penya juga demà a Sevilla contra el Betis. El Morabanc Andorra juga demà a València després que les proves PCR realitzades a plantilla i cos tècnic hagin donat negatiu. Encara en el món de la cistella, avui es juga un partit de la Lliga Catalana Femenina entre el Barça, CBS i l'Almeda.
Falten gairebé 3 minuts per 3:45. Fem una petita pausa, de seguida tornem. Fins ara.
La xarxa de comunicació local.
Continguts en xarxa.
Propostes en xarxa.
Lluís Domènech i Montaner és un dels arquitectes més importants del moviment modernista de casa nostra. És el responsable d'edificis tan destacables com l'Hospital de Sant Pau de Barcelona, el Palau de la Música Catalana i l'Institut Pere Mata de Reus. Encara que va néixer al carrer Avinyó de la ciutat comtal, Domènech i Montaner estava molt lligat a Canet de Mar, una vila del Maresme d'on provenia la família de la seva mare i després la que seria la seva muller. Potser per això, malgrat tenir menys de 15.000 habitants, Canet és un municipi amb un ric patrimoni modernista. L'Ateneu Canetenc, la Casa Roure i l'actual Casa Museu Domènech i Montaner són obra de Domènech i Montaner, però el poble també compta amb el restaurant del Santuari de la Misericòrdia, obra de Josep Puig i Cadafalch, i la Vila Flora, d'Eduard Puig i Ferrés. Amb aquesta riquesa patrimonial, és natural que Canet de Mar organitzi rutes guiades per descobrir tots aquests tresors del modernisme. La pròxima serà aquest diumenge, dia 27, a les 11 del matí. El circuit inclou tant una passejada exterior pels principals edificis modernistes de Canet de Mar com una visita al museu, on hi trobem tant la Masia Rocosa, el que va ser el taller i estudi de Domènech i Montaner, com la Casa Domènech, la llar que l'arquitecte va construir per a la seva família. El recorregut té una durada d'aproximadament 1.5 hores i un preu de 7 euros. Diumenge 27 de setembre, ruta modernista a Canet de Mar. A les 11 del matí, des de la Casa Museu, Lluís Domènech i Montaner.
Sa
Sabies que...
Els tatuatges figuratius més antics del món tenen uns 5.000 anys. Han estat descoberts en la mòmia d'un jove egipci que portava més de 100 anys exposada al British Museum. La mòmia llueix una taca fosca a la part superior del seu braç dret. Durant molt temps es va creure que era un detall que mancava d'importància, però ara, en escanejar aquestes restes, han comprovat que el que semblava una simple taca són en realitat dos tatuatges. Segons els investigadors, un d'ells mostra un toro salvatge amb una llarga cua i l'altre una cabra amb grans banyes. Les proves realitzades a una altra mòmia del sexe femení també van revelar l'existència d'un altre tatuatge, que en aquest cas eren unes marques en forma de S. Els investigadors creuen que els dibuixos es van fer amb una mescla que incloia sutge, encara que desconeixen quins altres ingredients es van poder usar.
La xarxa de comunicació local.
you should. No, so you better not waste your time. I don't miss your arms around me. You know, I put my hand in the fire when it burned me once. I don't need it for a second time. You got taste, hey, but you don't taste, you don't care, and you don't play. You blow my mind like dynamite. You go boom, boom, boom. You got deep, hey, and now I know. Sweet, sweet words for all the shots. The fuse is hot, the dynamite. It goes boom, 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 boom. I wish we ironed out the creases way before we ran out of steam. And I don't wanna sound defeated, yeah. But if you still don't get it, you're never gonna get it. I'll cut you for your friend of mine. You got taste, babe, but you don't taste. You don't care, and you don't bleed. You blow my mind like dynamite. You go boom, boom, boom. You got deep, babe, and now I.
Man, come off and beg you take time. Fonse and Steph London.
Yo no sé, no sé, no sé, no sé qué pasará. Tu cuerpo frente al mar, pescando arena con sal. Yeah. Pero sé, yo sé, yo sé, yo sé que no es normal lo que puede pasar si tú me dejas entrar. Yeah. Yo tengo lo que tú buscas. Calienta tanto que asusta. Sabes lo que te gusta.
Calypso,
un, dos, tres,
Calypso,
un, two, four,
Calypso,
one, two, three,
Calypso,
te daré.
Top down, all in your town, we live it tough. Still got an attitude and I don't give a what. Tell the DJ I'm on it, pull up, when we pull up. We the things that us, y'all I get take off. Then my move flows, so they done just better. You know we never lie. Pull up to the front, but we coming through the back.
Yo tengo lo que tú buscas. Calienta tanto que asusta. Sabes lo que te gusta. Te gusta, te gusta. Viendo fuego en el suelo. Gritando estrella en el cielo. Yeah.
Carito.